Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa i avui és el baptisme del Senyor. D'un temps ençà s'ha anat popularitzant a les misses que els nens i nenes que s'estan preparant encara per la primera comunió s'acostin al celebrant amb les mans creuades sobre el pit i que els mossens els facin el senyal de la creu al front. És un signe que agrada a petits i grans. Com que a la meva parròquia hi ha molts nens i moltes nenes de catequesi, ens passem una bona estona traçant el senyal de la creu al front dels més petits. Més enllà d'un gest mecànic, em fa reflexionar sobre la importància de ser signats així. És talment una benedicció i una protecció. He observat que en una cèntrica església barcelonina també s'acosten adults a l'hora de combregar fent el mateix gest. Em van explicar que són els catecúmens, que en aquella mateixa comunitat es preparen per ser batejats la propera Pasqua. Molts de nosaltres hem estat batejats d'infants i només ho recordem mitjançant fotografies o explicacions als nostres grans. Però, sens dubte, els que han estat batejats d'adults, després d'un procés de catecumenat, viuen d'una altra manera el sagrament, amb molta més intensitat. Ells, els seus padrins, els celebrants i tots els que participen de la celebració. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
Vols estar segura de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. En el primer diumenge de l'any comencem avui amb els millors desitjos per a tots vosaltres de cara a aquest 2018 que acabem d'estrenar. Volem dedicar uns segons en aquesta obertura del temps de diàleg a parlar de la comunitat SIG de Catalunya, que té entre les seves obres i activitats una mena de menjador. De fet, és una cuina de germanor al barri del Raval, al carrer Hospital de Barcelona, oberta a totes les sensibilitats creients, tot i que està especialment pensada inicialment per als sikhs. És un lloc on es dona menjar, s'ofereix allò que podem compartir tots quan ens trobem. Entre els cristians, aquestes festes de Nadal ha estat molt habitual reunir-se, però això va molt més enllà i inclou totes les creences en les seves respectives festivitats. Des d'aquí felicitem la comunitat SIG per aquesta gran obra social que ofereix menjar cada dia a moltes persones. La podeu visitar, és al carrer Hospital de Barcelona, i tenim previst, per cert, parlar-ne en propers programes aquí a Temps de Diàleg de Ràdio Estel. I també volem recordar que els franciscans organitzen per aquest any 2018 molts viatges a Terra Santa. Us recomanem visitar el web de la comissaria de Terra Santa, tierrasanta.offimmaculada.org. D'aquesta manera, amb la pau i el bé que ofereix la comunitat franciscana custòdia dels Sants Llocs, podeu plantejar-vos potser durant aquest any de viatjar a la terra de Jesús i també a la terra de la concòrdia entre les tres grans religions, l'islam, el judaïsme i el cristianisme. Avui dedicarem els primers minuts del programa a parlar dels coptes d'Egipte que han tornat a viure, malauradament, aquests últims dies el cop del terrorisme. I també comentarem com viuen el Nadal entre ahir i avui, entre el 6 i el 7 de gener. No només els coptes, sinó molts cristians orientals. A la segona part, després del vocabulari interreligiós, coneixerem Nova Humanitas i, sobretot, una nova sessió d'autoconeixement que ofereix per a principis de febrer el seu fundador, Josep Font, a Barcelona, en dos caps de setmana. Això i una mica més amb la música fins a 6:45, amb el Jordi Carretero a les vies de so i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa.
La comunitat cristiana copta d'Egipte patia novament divendres passat al matí un atemptat amb un mínim d'una desena de persones mortes i 5 ferides, segons va informar el Ministeri de Sanitat d'Egipte. No és, malauradament, el primer cop que pateixen els cristians perseguits per una minoria, però una minoria que és molt sanguinària i és molt capaç de fer un gran mal. Del que és la situació dels coptes a Egipte i també de la celebració del Nadal per aquesta comunitat cristiana oriental, la seva branca ortodoxa, com també per altres cristians orientals, en parlem avui amb Albert Mijail, que és sacerdot catòlic egipci de la diòcesi de Terrassa, concretament de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, de Terrassa, i també com a egipci, gran coneixedor de la comunitat copta. Ens escolta ja Albert Mijail. Bona tarda i bon any 2018.
Feliz año nuevo y gracias por participar con nosotros la Navidad, porque nosotros celebramos la Navidad el día 6 de enero.
Sí. Per tant, bon Nadal per als coptes. Tant els coptes ortodoxes com els coptes catòlics celebren avui el Nadal?
No, la Iglesia Católica han celebrado el 24.
Sí.
La Iglesia copta celebra el día 6. Y ya explico el motivo, porque la Iglesia copta sigue celebrando en el calendario juliano.
Sí.
Porque Julio César en el año 46, como ya puso el calendario juliano, y eso el año 46 antes del nacimiento de Cristo, y Jesús nació en las fechas según el calendario juliano, porque la Iglesia copta no quería cambiar la celebración del día 6. En cambio, la Iglesia Católica Latina han seguido el calendario del Papa Gregorio XII en el año 1582, en el siglo XVI. Y claro, desde el Concilio de Nicea, el año 325, hasta el año 1582 más o menos, son casi 1.257 años. Y si vamos, perdemos 11 segundos cada año. Perdemos 11 segundos cada año desde el año 325 hasta esta fecha. Es decir, perdemos 10 días. El Papa Gregorio pensó el día 4 de octubre quitar 10 días y poner la fecha de Navidad el día 24, porque antiguamente el día 24, según también la astronomía, es la noche más larga, el día más pequeño. Como nosotros aquí celebramos la fiesta de San Juan, dicen también el...
Que es la nit més curta, el dia més llarg, de llum. Sí.
En cambio, el Papa Gregorio tenía razón en esto, porque también es un tema teológico y precioso. ¿Por qué? Porque el 24 es el día más largo, la noche más larga y el día más largo. Pero a partir del 25, la noche cada día pierde segundos.
Sí.
El día más largo significa la luz, porque celebraban antiguamente el día del sol,
sí,
la luz. Así, es decir, con el nacimiento de Jesús, el 24, se crece la luz, se crece la fe. Es profundamente teológico.
Sí,
Papa Gregorio hizo una reforma en Europa preciosa. Como ya ha sido estudiante también,
sí,
el rito latino, y es precioso.
I tant, aquest salt de 10 dies es va donar en el segle XVI, no? Pel que vostè diu, i això va afectar, per exemple, la data de la mort de Santa Teresa de Jesús, entre altres fets històrics.
Tant que sí.
Sí. Bé, ens ha explicat aquesta raó molt ben ambientada en el calendari i en el sentit astronòmic i també espiritual i teològic d'aquesta diferència en les dates del Nadal. 24 de desembre, sempre parlem de la nit abans, 24 de desembre i 6 de gener. Per tant, els dies de Nadal són el 25 de desembre, perdó, i el 7 de gener. Per tant, avui és el dia gran per a moltes comunitats orientals. Això ho comentàvem ara fa dues setmanes també amb un cristià ortodox, Joan García, vicari per Espanya i Portugal del Patriarcat de Sèrbia, que també ens explicava aquestes diferències, tot i que els ortodoxos no tots han assumit aquest dia del 7 de gener, sinó que alguns s'han adaptat al 25 de desembre. Bé, això depèn de les comunitats, m'imagino, oi?
No, és que l'Església ara ortodoxa, la copta ortodoxa, que querien unificar la Navidad. Perquè nosotros celebramos cada 4 años la Pascua juntos.
Sí,
pero
efectivament.
Pero queremos unir, porque como ya hay muchos atentados y la Iglesia como si fuera se ve dividida, el nacimiento de Jesús dos fechas diferentes, la resurrección diferente, ahora quieren unirlos en una fecha unificada. Pero como hubo otros obispos del sínodo, no han querido, estaban en contra, pero esperemos que el Espíritu Santo que ayude y todo cambiará y celebramos un solo día. Es que yo, para mí, el día no es lo más importante, es la Navidad de Jesús.
Sí.
Mírase, aquí en España celebran la noche de 24. Si te vas a México, Colombia, América Latina, todavía es de día.
Sí, efectivament.
Claro.
Sí, sí. L'important no és la coincidència, que sempre arreu del món hi haurà diferències horàries, sinó el sentit profund del que se celebra, no? Que és el naixement.
Lo importante para mí es Jesucristo ha nacido, nos da la paz, la alegría y la fe en él. No es el día, porque el tiempo terrenal no dura. Además, hay muchos calendarios en la vida. Hay el calendario copto, hay el calendario de los faraones, hay el calendario latino, hay el calendario de los chinos. Mira, cada comunidad, el Islam tiene otro calendario.
Sí, sí.
Lo más importante es vivir el misterio del nacimiento y la pasión y la muerte y la resurrección de Cristo. Es para mí.
Efectivament, perquè a més, històricament, no s'ha sabut mai quin dia exactament correspondria al calendari actual al naixement de Jesús. Per tant, la celebració del 25 de desembre és una manera, com també la del 6 o el 7 de gener. Però estaria bé, seria un bon fruit ecumènic, com ens diu ara Albert Mihail, sacerdot egipci, que hi hagués entre tots els cristians una única celebració del Nadal i una única celebració de la Pasqua. Tot arribarà, si Déu vol, oi?
Sí, sí. Y además ahora los científicos están estudiando, no aceptan el calendario ni el juliano ni el gregoriano, porque quieren adaptar a la astronomía y hay muchas cosas erradas de esas fechas.
Molt bé, avui parlem amb Albert Mihail.
Las fechas de eclesiástica.
Sí, 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 sí. Ens entenem perfectament. Dèiem que avui parlem a temps de diàleg amb Albert Mihail, sacerdot egipci. Ens ha comentat, ens hem avançat en relació amb el guió que teníem a parlar del Nadal, però ara sí que m'agradaria que ens comentés com viuen els cristians coptes aquests cops del terrorisme. Va haver-hi un atemptat molt sagnant el diumenge de Rams d'aquest any 2017 que acabem de deixar i ara hem conegut, per exemple, entre altres fets violents, el crim de divendres passat al matí, que podia haver estat pitjor perquè el terrorista va ser abatut i no va poder fer un mal més gran que els 10 morts, que ja són prou, evidentment, dignes de lamentar i de tenir presents, i 5 ferits, per les dades que tenim actualment. On va ser exactament aquest atemptat? Va ser al sud del Caire, no? En una església copta.
En el Caire, un pueblo se llama Helwan, Vale, eran dos personas que estaban preparados para atacar la iglesia con una arma y también explosivo, pero no han podido porque ya la policía se intervino y no, vale, murieron 10 personas.
Terrible, igualment, eh? Terrible, però això mostra que la policia està molt a l'aguait, eh? Molt, molt en alerta d'aquests moviments terroristes contra els cristians, que són una minoria, però molt nombrosa a Egipte.
Sí, és que el Daesh ha publicat que va atacar unes 7 iglesias.
Sí.
És una setmana o dos, perquè la gent que no celebra la Navidad, perquè queden en casa. Ese és l'objectiu, que la gent no celebra su fe. Pero la gente, como siempre, ya lo sabes, dan la vida por Cristo y van, hasta mi familia también han ido a celebrar. La noche vieja, nosotros celebramos, vale, aquí hay un costumbre precioso, comer las 12 uvas,
sí,
y tomar cava, eso está bien, la tradición, eso está bien. Vale, en el mundo oriental no existe esto, han hecho, vale, la celebración desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, y tienen costumbre apagar la luz a las 12:05 y enciendes las luces a las 12 para celebrar la luz de Cristo que nos guía en el camino. Y hacen cantos y alabanzas al Señor y la noche vieja siempre la celebramos en misa y gracias a Dios no ha pasado nada porque la policía está protegiendo todas las iglesias, hasta las iglesias pequeñas de pueblo.
Sí, sí.
Hay una protección muy, 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 muy fuerte y gracias al ejército, gracias al presidente, está apoyando la comunidad cristiana.
Aquest atemptat de divendres passat, de fet, de l'anterior setmana, del divendres 29 de desembre, estem parlant de fa uns 9 dies, és un atemptat reivindicat per Daesh, per Estat Islàmic, però a Egipte hi ha hagut crims contra els coptes cristians comesos per altres grups més de dintre del propi país. Per tant, això de vegades no és només d'un sol grup, sinó de diverses persones interessades a fer mal. És així, no? A Egipte actualment, la situació?
Sí, estan... Ahora, la iglesia está unida y la verdad, hay un testimonio entre la iglesia copta y católica, ortodoxa y los protestantes. Hay una unión extraordinaria, es por la situación que están viviendo. Ahora la iglesia más unida. Y yo pienso, cuando hay cruz, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, hay siempre resurrección, hay victoria, hay unión. Porque ahora la iglesia, como se siente ya cada vez más débil, quieren unirse más y unificar nuestras fiestas, celebrar juntos, porque cada vez están machacando. Yo veo, en la cruz siempre hay una gloria.
I tant. És l'ecumenisme del martiri i de la creu que uneix els cristians, tot i que no és la situació humanament desitjable, perquè certament vostè ha dit que els cristians van igual a l'Església, encara que hi hagi amenaces, i això és heroic, però això no vol dir que no hi hagi por. Sabem que existeix aquesta por, que és molt humana, i voldríem que s'acabés. Preguem perquè aquest any 2018 Egipte millori la seva situació dintre de les dificultats, després d'aquella famosa anomenada primavera àrab de l'any 2011, que va acabar amb Hosni Mubarak i el seu règim, però que, malauradament, no ha donat pas a un sistema estable, democràtic i de respecte a la pluralitat. Tant de bo això canviï, i sobretot, com diu el Papa Francesc, canviïn els cors dels qui maten, dels terroristes. Moltes gràcies, Albert Mijail. No sé si vol expressar algun desig per aquest 2018.
Yo quiero agradecer, la verdad, del Radio Estel y todas las personas que trabajan y siempre piensan en la iglesia copta y en muchas también iglesias en el mundo. La verdad, gracias por la acogida, gracias por los españoles, pues gracias por la gente que están escuchando. Siempre ofrecen un rosario, unas pregarias para la iglesia perseguida. Es mucho amor de vuestra parte y sentimos muy acogedores aquí. Por vosotros. Gracias a todos.
Gràcies a vostè també per haver-nos atès, Albert Mijail. Una abraçada i fins una propera ocasió. Bona tarda i bon diumenge.
Bon diumenge. Bona tarda. Adéu, adéu.
Seguim a Temps de Diàleg.
Temps de Diàleg. Les religions al servei de la pau. Temps de Diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Menorà, judaïsme, que en l'obra de Set Braços Déu, a la muntanya del Sinaí, va ordenar a Moisès fabricar un canelobre. Aquest canelobre està destinat a ocupar un lloc en l'Arca de l'Aliança. En la destrucció del segon temple de Jerusalem, el 70 després de Crist, Tito es va apoderar del canelobre original. Actualment aquest canelobre resta perdut. Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
Nova Humanitas és una escola de psicologia aplicada, una psicopedagogia del creixement de la persona, de fet. Les accions que promou per a la formació no són, de fet, cursos teòrics, sinó sessions de treball que resulten habitualment molt pràctiques. Una de les propostes de Nova Humanitas és el curs d'autoconeixement, descobrir la persona i autodescobrir-se. Se'n fan arreu d'Espanya i de Portugal, gràcies a la iniciativa que ja fa unes dècades va tenir el sacerdot Josep Font i la laica consagrada de Toledo, Maria Ángeles de los Ríos. València, Ciempozuelos, Lisboa i Barcelona és una de les places on s'ofereixen aquestes sessions. La propera és els dies 27 i 28 de gener i 3 i 4 de febrer, dos caps de setmana seguits, de matí a vespre, amb aquest treball tranquil, serè, individual i compartit. Ens acompanya per parlar-ne Josep Font, que, com deia, és sacerdot, és format i en exercici al Bisbat d'Urgell, però ara actualment viu a Madrid dedicat a Nova Humanitas. Mossèn Josep Font, bona tarda, benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Bona tarda, gràcies, Ignasi.
Com està?
Estic bé, estic al costat d'un amic, s'està bé al costat d'un amic.
Molt bé, nosaltres també estem al costat d'un amic i un servidor també, evidentment. Què és aquesta sessió d'autodescobrir-se? Ens ho pots recordar?
Mira, ho diu el títol, autodescobrir-te. L'home, a veure, les persones molt sovint saben molt bé del que estem fets físicament. Si jo pregunto a una persona de què es compon el teu cos, em sobra dir de petit allò de cabeza, tronco, extremidades.
Sí, no? Sí, sí.
Sabem que tenim un aparell pulmonar, un aparell digestiu, etc. Però psicològicament hi ha moltes persones que no saben pas com estem fets. I el fet de saber com estem fets ens ajuda a entendre moltes coses. Perquè hi ha molts fenòmens en la nostra vida que no entenem si no ens coneixem una mica interiorment. Per què m'atrau tant aquella persona? Hi ha una raó. Per què aquesta em fica nerviós? Hi ha una raó. Per què em disgusta tant quan m'aixequen la veu? Hi ha una raó. Per què, quan no són justes amb mi, em poso sent? Hi ha una raó. I tot això és conèixer la psicologia, conèixer el que estem fets psicològicament, el que estem fets, diria, per dins. Nova Humanitas pretén, sobretot, que la persona descobreixi el positiu que tots tenim dins. El diumenge que ve l'Evangeli parla, sovint l'Evangeli parla de talents, no? Aleshores, els talents que tenim dins, les potencialitats que tenim dins. Nova Humanitas és de la corrent psicològica humanista que estem convençuts que l'home és essencialment bo, és essencialment positiu. I aleshores el que fem és ajudar cada persona que descobreixi tots els potencials que té dins, tota la quantitat de positivitat que té dins. És curiós perquè moltes persones queden parades. Una de les coses que abunden, no sé per què, és la baixa autoestima. I quan descobreixen tots els tresors que tenen dins d'un noi, valgo més de que em semblava, no? I, esclar, surten contents i agraïts i més segurs i més autònoms.
Aquestes sessions van adreçades a qualsevol persona adulta que vulgui autoconèixer-se i autodescobrir-se de debò, que, sigui quina sigui la seva creença, busqui créixer en profunditat a través de la vida, descobrir la seva estructura interna i, obrint-se a la transcendència, de vegades també descobrir Déu a través de la seva pròpia creença.
Oi? Gràcies, Ignasi. Molt bé, molt bé. Escolta, jo capellà, si faig això, és per això.
Naturalment.
T'ho dic de veritat, vull dir.
Però ho fa de manera oberta, oi?
Ah, no, ho faig d'una manera oberta, amb un llenguatge universal, venen tot tipus de gent, creients, no creients, agnòstics, hem tingut de tot. Però saps què passa? Que quan un entra dins seu, troba sempre aquesta obertura al transcendent. I, a veure, les psicologies que diuen que l'home no està obert al transcendent no diuen tota la veritat. Dins de l'home hi ha sempre una obertura al transcendent. Aleshores, jo si ho faig és per això, és perquè les persones descobreixin en el seu si aquesta obertura a Déu, descobreixin aquesta presència de Déu dins seu. L'home, la persona, està feta a imatge i semblança de Déu. I és això el que ajudem a que descobreixin. I, és clar, per mi és una gran satisfacció quan després d'una sessió em diuen, he començat a pregar, o em diuen, no creia, i ara... Recordo una noia molt enfadada perquè em va dir, ara tinc més fe que abans, i tu em vas dir que no parlaries de Déu. Dic, no he parlat, diu, no. Però, és clar, quan un entra dins el fons d'ell mateix, a veure, Déu és el sol i jo sóc un raig de sol. I a través d'aquest raig de sol que sóc jo puc entendre una miqueta aquell sol que ella. Aleshores, les persones que arriben a Déu així, a partir d'aquesta experiència interna de la seva positivitat, a veure, acullen l'Evangeli, acullen la Bíblia, acullen la paraula de Déu, sent una terra molt ben preparada i aquesta llavor de la paraula dona molt fruit.
Avui parlem amb Josep Font, sacerdot de la diòcesi d'Urgell i un dels impulsors i fundadors de Nova Humanitas a Espanya. Les sessions són en dos caps de setmana. Com és la dinàmica, breument? És una dinàmica de treball serè?
Sí, és de treball serè, de treball tranquil, no es tracta d'escoltar, es tracta... No són cursos, no és que jo que parle, parlem tots. Mira, la dinàmica és així de senzilla. Fem unes preguntes. Les persones responen per escrit a les preguntes. Després invitem a compartir el que vulgui i el que vulgui. Hi ha gent que comparteix més, gent que no comparteix tant, gent que no comparteix gens, poden compartir el que vulguin. I a partir del que comparteixen, servidors, animadors, fem el que se'n diu la pedagogia de l'ingert. A partir del que ells en diuen, ingertem, ja sigui la llum de la teologia, ja sigui la llum de la psicologia, els fem anar més amunt. O sigui, és una experiència que parteix de la vida i torna a la vida. L'únic que pretenem nosaltres és que les persones descobreixin la gran positivitat que tenen dins i creixin en autoestima, en seguretat interior i en felicitat. I estan més felices, poden fer més feliços els que es rodegen.
Les sessions es fan, en el cas de Barcelona, al carrer Àliga número 12, amb Josep Font, i allà, doncs, a partir de les 9 del matí fins a les 8 del vespre aproximadament, tant els dissabtes com els diumenges, recordeu, 27 i 28 de gener, 3 i 4 de febrer, dos caps de setmana. Qui estigui a prop de Barcelona ho té més fàcil per anar a dormir a casa, qui no ha de buscar alguna manera, però és de dia només. I bé, de quina manera se'n poden informar? Tenim el telèfon de mossèn Josep Font.
Que em telefonin. 61 64 006.
Ben fàcil. 61 61 64 006. Allà poden trucar.
61 61 64 006. Truqueu-me i ens posarem d'acord. També teniu l'adreça... Bueno, si mireu a internet podeu trobar la pàgina web. És www.novahumanitas.org. Us enterareu més del que és. I també tenim una adreça electrònica que és infobarcelona@novahumanitas.org. Però jo el que prefereixo és millor que em telefoneu, perquè és un contacte molt més directe, ràpid i bé.
Doncs, animeu-vos, amics oients, a trucar si voleu participar en aquesta sessió d'autoconeixement, dies 27 i 28 de gener i 3 i 4 de febrer a Barcelona, al carrer Àliga número 12, Hostafrancs, molt a prop de Sants i de Plaça d'Espanya.
Mira, és a 3 minuts del metro Hostafrancs, 3 minuts, i és a 8 minuts del metro Plaça d'Espanya. O sigui que està molt ben situat, per comunicacions està molt bé. I el local també és bonic i és còmode, i no us farem passar fred.
Molt bé, doncs o sigui queda que clar el 61.
Estic 61... cert que si veniu estareu molt contents d'haver vingut.
Dèiem el 61 61 64 006, el telèfon de Josep Font, que ens ha acompanyat avui parlant de Nova Humanitas i de les seves sessions d'autoconeixement. La propera, finals de gener, principis de febrer, dos caps de setmana a Barcelona. Que vagi molt bé, gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies.
Recibo el agua como él me pidió. Siento a mi Dios.
Avui els cristians celebren la festa del baptisme del Senyor després de l'Epifania, que va ser ahir, diumenge, amb el qual es tanca el cicle del temps del Nadal per als catòlics i comença el temps durant l'any. És per això que avui ens acomiadem amb aquesta bonica cançó Bautismo, de Mauricio Zabalza, que va composar la lletra i la música d'un tema composat ara fa més de 10 anys, sobre el baptisme cristià. Gràcies per la vostra companyia. El Temps de Diàleg torna el proper diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que acabeu de passar un bon diumenge. Adéu-siau.
Si hombre nuevo soy. Las cosas escritas.